doncs, que el torn de públic sigui respectat tal com correspon. La presenta el grup municipal d'Esquerra Més, el senyor Gómez.
Bé, gràcies, alcaldessa. Avui portem una moció amb la voluntat d'obrir també el debat en el nostre municipi sobre la necessitat de limitar el capitalisme depredador per poder redistribuir la riquesa. Concretament, la nostra proposta és la de presentar un sostre salarial màxim vinculat a una escala en relació a l'U12, amb el salari més baix. És a dir, que el que guanyi un directiu en un mes no superi allò ingressat per un treballador de la mateixa empresa durant 12 mesos, durant un any. Això ho volem tant per a l'empresa privada com per al sector públic. El que presentem no és una proposta de congelar salaris, de directius, ni d'evitar, ni tan sols d'evitar que se'l puguin apujar. El que volem és acabar amb la bretxa salarial entre els directius i els treballadors, que s'ha multiplicat per 10 en els darrers anys. El sou dels alts directius no ha parat de créixer, mentre la resta de treballadors veia com el seu sou es congelava o fins i tot reduïa. De fet, l'Estat espanyol és el quart país d'Europa amb una major bretxa salarial entre treballadors i directius, segons el The Economist. Catalunya, lamentablement, no és cap excepció. Un treballador amb un sou mig ha de treballar ininterrompudament 7 dies, i 7 dies vull dir les 24 hores seguides, ininterrompudament 7 dies per arribar a guanyar el mateix que un directiu treballant una sola hora. Ens sembla inacceptable. Si el treballador, a més, es troba en el tram més baix del salari, la diferència es dispara i haurà de treballar 3 setmanes seguides per guanyar el mateix que el que guanya un directiu en 60 hores, en 60 minuts. Nosaltres entenem que la riquesa, si la riquesa està ben repartida, les coses funcionen millor. Així ho demostren models com Noruega o Islàndia, on una menor bretxa salarial ha possibilitat un millor desenvolupament econòmic. Entenem que la nostra proposta no és cap proposta extremista ni cap proposta d'un social... No, és una proposta molt raonable, és una proposta que, a més, entra dins de la tradició socialdemòcrata del nostre país, per tant, no presentem res que sigui extrem. La limitació salarial per baix ja és vigent, el salari mínim interprofessional regeix. Ara el que hem d'establir és també una limitació salarial per dalt. Nosaltres entenem que és important que els municipis del nostre país també es posicionin i que treballem perquè la República Catalana que hem de construir, doncs, la construïm sobre l'equitat i la redistribució de la riquesa i que, per tant, doncs, prenguem mesures el més aviat possible per reduir la bretxa salarial. Per això, doncs, proposem, d'una banda, que el Parlament i el Govern de la Generalitat, doncs, es posicionin de cara al procés constituent que hem de viure en el nostre país, però també, mentre això no arriba, no podem permetre les diferències salarials que hi ha actualment. No podem permetre que hi hagi directius cobrant més d'un milió d'euros mentre tinguem gent que està cobrant pel llindar de la pobresa. Per tant, doncs, també demanem, doncs, al govern espanyol que prengui mesures. Aquesta mateixa proposta s'ha debatut al Congrés espanyol, volem que es debati també al Parlament de Catalunya, i és una proposta que no fou aprovada per la majoria que té el Partit Popular i per la manca de valentia del Partit Socialista. Ens agradaria que en aquest municipi, si repetissin les votacions com han anat en altres llocs, doncs Sant Cugat sí que es posicionés a favor de limitar, doncs, la bretxa salarial entre els directius i la classe treballadora. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor De Franc té la paraula.
Muchas gracias. Tengo que rebatir a Eric en un sentido, y es que esta moción sí es revolucionaria. O sea, con esto no haremos una gran revolución. Yo creo que este es el inicio de un paso hacia la equidad que venimos reclamando hace mucho tiempo, y yo lo felicito verdaderamente por haber traído esta moción al Pleno, porque, como les decía, el principio de toda causa que quiera ser justa, que quiera ser humanamente justa, es la igualdad. Y en este caso esta moción lo trae. No solo en el tema de los directivos, sino que ya a nivel general tenemos que un corredor de Fórmula 1, o llámese Fernando Alonso por no decir ningún nombre, o un futbolista muy congratulado, Messi, por no decir ningún nombre, en una hora pueden llegar a ganar lo que ganaría un jefe de familia en toda su vida. Estas ya son grandes ridiculeces. No. Fernando Alonso, el sueldo neto de Fernando Alonso son 64 millones de dólares al año, de euros al año, perdón. Entonces, como les decía, no podría estar de otra manera que más de acuerdo con esta moción, y yo lo felicito y espero que tenga un largo recorrido y que sea un punto de inflexión en lo que nos queda por recorrer de aquí al futuro.
Gracias, señor Benejam, te la palabra.
Gracias. Nosotros aquí entendemos que hay que diferenciar entre el sector público y el sector privado. En cuanto al sector privado, nosotros no podemos estar más en desacuerdo con que se limiten los salarios. O sea, eso lo regula el mercado. Nuestro modelo es el libre mercado, como ya saben ustedes. Las retribuciones salariales que un empresario esté dispuesto a pagar están en función de la oferta y la demanda. Si un empresario quiere retener el talento de los directivos de su empresa, no le quedará otra, además de ofrecer otros incentivos, que aumentar la retribución de ese alto ejecutivo para evitar que se vaya la competencia. Si un trabajador quiere optar a un mejor salario que el resto, debe ofrecer al mercado un valor añadido. Un trabajador puede ser alto directivo o no alto directivo. Si un empresario o profesional quiere, con cargo a los beneficios de su empresa, ponerse un sueldo por el trabajo invertido que dé legitimidad, tiene la administración pública para... O sea, ¿qué legitimidad tiene la administración pública para negárselo? Él ha dedicado más horas que nadie y corre con el riesgo. Y el ejemplo que de la administración en cuanto a la brecha salarial es bastante patético. Lo cierto es que la imposición de límites salariales solo puede tener una consecuencia, más paro. Y esa no es nuestra receta ni nuestro modelo. No somos ajenos a que la problemática que genera un salario bajo, pero la solución no puede ser nunca la limitación al empresario, sino el incentivo del empresario y del trabajador, para generar políticas que concilien tanto productividad como el pago de un salario más digno. Si el ámbito de actuación al que se quieren referir en este caso es la administración pública, entonces aquí ya hablamos de otra cosa. Su demagogia les tendría que hacer caer la cara de vergüenza. Y ahora estoy utilizando términos que utilizan siempre ustedes, para corresponderles con lo mismo. Pues antes que instar al Gobierno del Estado, harían bien en instar primero los representantes de su partido que están en la Generalitat, los de Junts pel Sí, a limitar el sueldo de, por ejemplo, su presidente, que hoy en día es vicepresidente del Govern, que es cargo electo. Es el cargo electo más bien remunerado en España, con más de 145.000 euros al año, un 80% más que el presidente del Gobierno español y el de cualquiera de sus consejeros, que en este año, de la Generalitat me refiero. En este año se han subido el sueldo, mientras que los funcionarios aún esperan que se les devuelva la paga de 2012, una parte. Y esto pueden hacerlo ya sin necesidad de ninguna, de esperar al fin del procés. Lo podrían hacer ahora, si quisieran, pero es que no quieren. El señor Junqueras supongo que quiere seguir cobrando sus 145.000 euros al año, porque si no ya se habría limitado el sueldo. Y el resto de consellers también. Lo cierto es que, bajo el Gobierno de Junts pel Sí, cuyo responsable último en finanzas es el señor Junqueras, más de 240 altos cargos de la Administración Pública catalana ganan más que el presidente del Gobierno de España, que gana 79.000 euros. De media, los altos cargos de la Administración catalana cobran un 49,6% más que los altos cargos de la Administración del Estado, y eso con las estrecheces que pasa la economía catalana. El que más cobra es el gerente, por poner un ejemplo, es el gerente de consorcios portuarios de Mataró y Portbou, de ambos, con más de 170.000 euros al año. Y desconocemos cuál es la gran responsabilidad a la que hace frente este señor para ser el alto cargo más bien remunerado de la Administración Pública catalana. Ya está, gracias.
Gracias. Senyor Gutiérrez, té la paraula.
Bé, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. La moció es basa en una evidència, i és que la crisi o la situació en la que ens hem trobat durant aquest temps i en la que ens seguim trobant no ha afectat a tothom per igual, sinó que ha passat una factura molt més grossa a les capes més fràgils de la població. Tant el govern de la Generalitat com el govern de l'Estat, per afrontar la crisi, van optar per mesures d'austeritat que no han fet més que ampliar la desigualtat. Una desigualtat que no ha parat de créixer, malgrat alguns ens diguin que l'economia del país s'està recuperant. Amb la sortida de la crisi, ara ha aparegut un ampli segment de la població que, malgrat tenen feina, continuen estant en risc d'exclusió social. Tenim un problema de desigualtat i també un problema de devaluació salarial. La mesura que proposa Esquerra per tal d'establir aquest sostre salarial entenem que és positiva, ja que vol lluitar contra la desigualtat, tot i que no tenim clar que aquesta proposta beneficiés a la devaluació salarial, ja que s'hauria d'apostar també per incrementar el salari mínim interprofessional. Nosaltres creiem que les dues mesures han d'estar vinculades l'una amb l'altra. Tot i així, com deia, hi votarem a favor.
Gràcies, senyor Ciprián. Té la paraula.
Buenas. Bueno, nosotros agradecemos que hayan traído esta moción. Yo creo que, efectivamente, como dice el señor Benesjam, el señor del PP, debería debatirse en el Parlament de Cataluña, donde ustedes creo que recordar que gobiernan. Podríamos hablar de datos, por ejemplo, que salen este fin de semana en los periódicos y que decían algo así como que el Parlament de Cataluña cuesta a los contribuyentes 52 millones de euros, y que equivale a la suma de presupuestos de los parlamentos regionales de Madrid, Murcia y La Rioja, que gestionan más de 8 millones de personas. Podríamos hablar también de las competencias que tiene Esquerra Republicana en el ajuste de los salarios de concejales, las famosas tablas de salarios, que todavía estamos pendientes de que ustedes presenten. Podríamos hablar también de lo que acordan los diputados del Parlamento Autonómico, cuyas competencias salariales sí son de su competencia y en coalición con Junts pel Sí. También podemos hablar de que, según estos mismos datos publicados en un diario de tirada nacional, las subvenciones públicas de su coalición Junts pel Sí es de 7 millones de euros en el 2016, cosa que supera la suma de subvenciones percibidas por PP, PSOE y Unidos Podemos en el Congreso. Yo creo que estos datos ustedes sí que tienen acceso y sí que pueden modificarlas. ¿A quién quieren engañar? Ustedes tienen competencia, establezcan estos topes salariales en los ayuntamientos, en las administraciones, en diputaciones, en consejos comarcales. ¿Por qué no empiezan por ahí? Luego presenté su propuesta en el Congreso, de nuevo, con la fiabilidad de haber conseguido un éxito en la comunidad autónoma donde ustedes están negociando, donde están gobernando. Perdón. La solución de la crisis no pasa por regular o nacionalizar el sector privado, sino por controlar el gasto público y luchar contra la pobreza y exclusión social. En resumen, no se trata de perseguir a los ricos, sino de perseguir la pobreza y evitar que ningún ciudadano de nuestro país esté por debajo de los límites de la exclusión social. Votaremos en contra.
Gràcies. Per part de la CUP, senyora Gibert.
Val. Ui, perdó. Ui. Vale. Som-hi. Em sap greu dir-los que no estem parlant de cap fet revolucionari. Em sap greu dir-los, en termes, diguéssim, d'escoles clàssiques d'economia, no té sentit parlar de les rendes del treball i dir que les persones, diguéssim, més riques viuen, són qui tenen les rendes del treball més altes, no? Qui tenen, les persones més riques i que tenen més acumulació de diners i qui acumulen per despossessió són els que viuen de l'economia especulativa, que reparteixen dividends i que tenen rendes del patrimoni. Per tant, jo crec que això, la moció que presenten Esquerra Republicana, és un pedaç interessant, ara entraré, és un pedaç segurament necessari, però, diguéssim, en termes genèrics, no és revolucionari. Revolucionari seria socialitzar els mitjans de comunicació, de producció, fer una banca pública, redistribució de la riquesa i de tots els béns. Això seria un canvi absolut de les condicions materials, no? Això és una mesura de la socialdemocràcia més clàssica. Arrel de la crisi sistèmica que hem viscut tant a casa nostra com arreu d'Europa, les classes populars del nostre país han vist com els nivells salarials i el poder adquisitiu baixava com feia molts anys que no passava. Arrel de la refundació del capitalisme al continent europeu, hem vist com els drets de les classes populars veien retallats fins a límits insospitats. Vostè deia, senyor Aldo Ciprián, s'ha de perseguir la pobresa, sento dir-li la notícia que perquè hi hagi un ric hi han d'haver-hi molts pobres i aquesta norma és inalterable arreu del planeta. Actualment aquesta bretxa salarial, escletxa salarial existent entre les persones que menys cobren i les que més cobren és abismal, indigna per qualsevol societat. És per això que veiem amb bons ulls aquesta proposta de limitar els sous de les trams més alts i que no puguin cobrar més de 12 vegades el sou de la persona que treballa en una escala salarial evidentment més baixa, i 12 encara ens semblen masses. Però aquesta escletxa, aquesta bretxa salarial, no només té com a causa el model productiu que adopten les empreses. La crisi, això s'ha de dir, que va explotar a les nostres economies fa uns 10 anys, el rescat bancari pagat amb els diners de totes les arques estatals, les reformes laborals, molt, molt important, que han ajudat a precaritzar i que tenien un objectiu clar de precaritzar encara més els llocs de treball, a causa de les receptes d'autoritat, d'austeritat, més que les receptes, les imposicions d'austeritat de la Unió Europea, són algunes de les causes que ens han portat a l'empobriment de la majoria de la població. Per això dèiem que entenem que aquesta proposta doncs, és un pedaç en un sistema econòmic productiu que no aposta pel benestar, i especulatiu afegiria, que no aposta pel benestar de les classes populars i que no busca la igualtat i l'equitat sobre les persones que conformen aquesta societat, sinó allò que deia el representant del PP, incentius, o la lectura inversa, si vol, la més pessimista, el darwinisme social. Els qui tenen incentius, es pot parlar sempre de les capes més altes, però en general el que hem de parlar per més massives i més exteses és de les capes més baixes, aquelles que li diuen, si tu no acceptes aquesta feina i no acceptes aquesta precarietat, no pateixis perquè darrere teu n'hi ha 25. I aquests són, em temo, la majoria de la població de la nostra societat i del planeta. Em sap greu ser grandiloquent, però crec que s'ajusta a la realitat numèrica. Com a primer pas cap a la finalització dels abusos econòmics de les persones que han estat en càrrecs directius a les empreses, on en plena crisi s'han apujat els sous, mentre en alguns casos acomiadant massivament les persones treballadores i en altres casos les empreses eren rescatades amb diner públic. No oblidem mai Rato i diguéssim els seus augments de sou. Veiem que aplicar el límit salarial a les rendes més altes és necessari. Però també entenem que si es vol caminar cap a una societat justa, s'han de fer canvis estructurals, profuns, que ens facin avançar cap a noves legislacions i institucions que garanteixin la igualtat efectiva i que apostin per potenciar la cultura del bé comú. Per tant, donarem suport a aquesta moció, com ja hem dit abans, però som plenament conscients que si realment volem aconseguir caminar cap a l'erradicació de la pobresa, de la injustícia social que ens ha tocat viure i que vivim, hem de canviar el sistema econòmic i polític. I nosaltres seguirem treballant incansablement per aconseguir-ho. Gràcies.
Gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, moltes gràcies. Senyor regidor Eric Gómez, li reconec que estem d'acord amb que si la riquesa està ben distribuïda és millor per tothom. Aquest és un principi bàsic que estaríem totalment d'acord. Però estem en el fons estem d'acord amb aquesta proposta, o podríem arribar a estar d'acord ideològicament en aquesta proposta, però no amb la forma. I a vegades és tan important el fons com la forma. Hi ha moltes maneres d'intentar realitzar aquest equilibri en els salaris. Existeixen altres elements reguladors, com podrien ser els salaris que es fixen, els salaris mínims interprofessionals. Hi ha altres tipus, com podrien ser a la base d'impostos, no? Qui més té més paga, i per tant s'hauria de modificar la legislació. O n'hi ha un altre que ara està més de moda, que en tot cas acosta molt més el que seria el salari al territori, que són els anomenats salaris de referència, no? En què hi ha estats, hi ha estats dintre d'un estat que tenen la competència de poder aplicar un salari de referència en el seu entorn territorial, no? Que perquè ens entengui tothom seria allò que necessita aquell ciutadà per viure en aquell territori, no? Per tant, si un ciutadà visqués a Sant Cugat necessitaria X euros, si visqués a Mataró en necessitaria uns altres, i per tant aquest salari varia en funció també del territori. Clar, això portat a l'extrem que ho estan portant vostès, doncs realment es fa molt dificultós perquè a més barregen el que seria el privat amb el públic. No? Nosaltres, home, deixi'm que li rectifiqui, deia, és molt socialdemòcrata això. Home, la socialdemocràcia no intenta crear nous estats avui dia a Europa en el segle XXI, que jo cregui, en aquest sentit. No, i li dic precisament per això, perquè vostès, si volen el suport del Partit dels Socialistes, han de cuidar les formes. I quan dic cuidar les formes, vull dir cuidar el llenguatge. No pot interpel·lar a que li doni suport amb una moció que en els dos primers acords, en un em diu per la futura legislació laboral catalana, home, entendrà que no hi podem estar d'acord amb això, o que de manera subsidiària i mentre no culminem el procés constituent català, home, entendrà que el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb el posicionament federalista que tenim en aquests moments i de la reforma de la Constitució, no podem donar suport a aquesta proposta. I ja li dic, en el fons estaríem d'acord, però amb aquell llenguatge nosaltres no hi podem donar, no hi podem donar suport, perquè demà sortiríem en els diaris, que m'entendrà? Doncs ja està, moltes gràcies.
Gràcies. Senyor Calvet té la paraula.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres no hem presentat esmenes amb aquesta moció, de fet, em sembla que no hi ha esmenes per part de cap grup, ha sigut una d'aquelles mocions presentades directament a Junta de Portaveus que segurament ens ha agafat una miqueta a tots a contrapeu, però això no vol dir que no haguem debatut el nostre sentit del vot, l'hem debatut i molt. Creiem que aquest és un debat interessant, el debat que planteja aquesta iniciativa d'Esquerra Republicana Més. És un debat que ja s'ha plantejat, com ha dit el senyor Gómez, al Congrés dels Diputats, que s'han plantejat amb altres o amb estats avançats del món, en un context, evidentment, en el que l'increment de les desigualtats preocupa, tant a la societat com, evidentment, als governs. Aquest increment de les desigualtats sovint té a veure amb l'increment de les diferències salarials, de les bretxes que comentàvem abans, però no exclusivament. Per tant, no és un tema que puguem resoldre de manera fàcil i simple, ni en un sentit ni en un altre. Creiem que aquest debat hauríem de traslladar-ho al diàleg social, previsiblement una qüestió plantejada que exigirà en algun moment la presa de mesures de caràcter legislatiu, però no a través d'una moció en un ajuntament. Acceptant de tota manera que aquest problema de les desigualtats existeix, al nostre cas creiem que l'increment de les desigualtats avui està segurament més vinculat a la taxa de desocupació o la presència excessiva de treball temporal o treball a temps parcial no desitjat que estrictament a un problema de desigualtat salarial. Ens falta, per tant, creiem, un major nivell d'informació per poder tenir aquesta discussió a fons. I vull recordar que fa molt poc temps a Suïssa es va sotmetre a votació popular una iniciativa similar i això va provocar un important debat, però sobretot el que va comportar és que finalment es rebutgés aquesta proposta d'establir un límit sobre els topalls salarials. En qualsevol discussió que pretengui abordar les desigualtats, no podem oblidar les qüestions vinculades, i això és molt important, a l'afectació als nivells de competitivitat de les nostres empreses. Hauríem de reflexionar si la introducció d'algun topall salarial afectaria a la capacitat de l'economia de captar, per exemple, directius ben preparats o directius també d'altres països ben remunerats, de facilitar la inversió estrangera, sobretot en el cas d'una economia com la nostra, en la qual el repte és passar d'una economia que està competitiva per baixos salaris, i això s'ha de reconèixer, a una economia que sigui competitiva pel valor afegit dels béns i serveis que es creen i produeixen. Per tant, està bé parlar del sostre salarial, està bé parlar del sostre salarial, crec que és molt important diferenciar-ho en l'aspecte públic, en l'aspecte privat, ja hem vist que de la meva intervenció se'n deriva que en tot allò que fa referència al sector públic hi podem estar d'acord, però no en exclusiva en el sector privat, però encara seria més important parlar del salari mínim interprofessional, d'incrementar-lo. Aquest any, el 2017, el salari mínim interprofessional està en els 707,6 euros al mes per sota del llindar de la pobresa en llars en dues persones. Precisament, el grup del Partit Demòcrata, juntament amb Esquerra Republicana, durant la passada legislatura i en el Congrés dels Diputats, van presentar una iniciativa per tal de millorar el salari mínim, seguint les recomanacions de la Carta Social Europea, que establia que el salari mínim estava i està actualment per sota de les recomanacions. Tot aquest ha sigut el debat que hem tingut, però francament, quan l'hem escoltat en la seva intervenció, el debat l'hem reconduït ràpidament perquè creiem que la seva intervenció inicial, insisteixo, en anomenar el capitalisme depredador, ens allunya de la centralitat que necessita, entre altres coses, un procés en el que estem en comú. Ens allunya absolutament de la centralitat. No podem estar com a ciutat reclamant inversions de la Behringer, reclamant inversions de la Hewlett-Packard, aplaudint inversions de les multinacionals estrangeres que porten enginyers de tot el món a la Hewlett-Packard i després aprovar que volem limitar el salari en les empreses privades. Això ens allunya absolutament de la centralitat. Vostès estan en un extrem i nosaltres en un altre. Això ho entendrien més altres forces polítiques, però francament estan utilitzant un llenguatge absolutament obsolet i impropi de la centralitat que necessita el procés en el que d'altra banda hi estem plegats. Per tant, anunciar que nosaltres demanarem votació separada d'aquesta moció. Els dos primers punts els votarem en contra, com no pot ser d'altra manera, perquè està parlant d'una ingerència i una intervenció directa en l'economia privada que nosaltres defensem. En canvi, el punt número 3, que parla d'un topall salarial en el sector públic, el votarem a favor, i evidentment el quart també, perquè seria instar que el Parlament de Catalunya se n'assabenti i el govern d'aquest punt número 3. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Gómez. Davant.
Bé, gràcies. Jo, bueno, respondré dos parts. D'una banda, als grups que de debò han fet el debat sobre la moció que presentàvem, cosa que s'agraeix, i després, sí, de cas del Partit Popular i de Ciutadans, que han fet un altre debat, molt interessant, sens dubte, però no era el debat sobre la moció. A mi, començo pel final, potser, a mi em sap greu la valoració que acaben de fer, perquè, de fet, la moció diu el que diu i jo he parlat de limitar el capitalisme per redistribuir la riquesa, i és així, i he dit, i comparteixo amb la CUP, que això és un pedaç i en som molt conscients, i és una mesura que nosaltres entenem com a socialdemòcrata i no impedeix la competitivitat, perquè un alt directiu, evidentment, que es pot pujar el salari. El que passa és que si es puja el salari, també l'ha de pujar en els treballadors que menys cobren. I una diferència salarial d'1-12, és a dir, que qui més cobri 12 vegades el que menys, em sembla que dona un marge raonable, molt raonable, excessiu a parer de la CUP, excessiu a parer de moltes organitzacions, excessiu a parer d'Intermón, és a dir, fins i tot. Nosaltres hem parlat que en un mes no es pugui guanyar més del que algú guanya en un any. Dona un marge sobrat perquè una empresa es pugui augmentar el salari als directius. De fet, a la meva intervenció jo ho he dit, no es tracta de limitar els salaris als directius. Això no ha sortit de mi, jo he dit, no es tracta d'això. Es tracta de que si a una mateixa empresa l'empresa funciona i va bé, se'n pugui beneficiar tothom. I que, per tant, si s'ha d'augmentar el salari un alt directiu, també augmentin el salari a les classes treballadores d'aquella empresa. I es tracta d'això. I aquesta és una proposta molt raonable i de fet, molt socialdemòcrata, de revolucionari, res. Em sap greu, i ho he dit jo només al començar, he dit que aquesta proposta no és revolucionària. És una proposta raonable, factible i possible a curt termini. De fet, el salari mínim, del qual comparteixo amb Iniciativa i amb Comenes, que també n'hem de parlar, de fet n'hem parlat, de fet ho hem portat en aquest ple, quan vam portar la iniciativa d'Anem a Mil, i ara, i a nivell interprofessional, estem d'acord, i vostè mateix ho ha dit, que ho hem debatut al Congrés, evidentment que s'ha de pujar, és que el salari mínim també és una interferència en el món privat i a l'empresa privada, no és una altra cosa que això, una interferència, tu li dius a una empresa que el mínim que li ha de pagar un treballador és això, actualment 107 euros, això no és una interferència a l'empresa privada, i tant que ho és, i em sembla molt bé que així sigui. Ara dir-li que una empresa en un moment en què està baixant el salari als seus treballadors, no li pot pujar el salari en un directiu, també em sembla raonable. Per tant, d'una banda, a mi em deceben, i més quan en altres espais s'han abstingut.
No ens preocupa decebre, senyor Gómez, no ens preocupa. Anem endavant.
Acabo, molt breument. El Partit Socialista, jo dir-li que no busqui excuses, no és per com estan redactats els acords, perquè en altres entorns, en el Congrés dels Diputats, el Partit Socialista tampoc ho ha votat a favor i no estaven redactats així. Per tant, no passa res, però no busquem excuses. Respecte a les intervencions del PP i Ciutadans, jo, quan vulguin, fem un debat sobre els salaris públics, els salaris dels polítics, el que val un Parlament regional i la diferència amb el que val un Parlament nacional, com és el Parlament de Catalunya, el fem. Cap problema, portin una moció, ens n'han portat moltes d'aquest estil, i fem aquest debat. Ara dic que l'administració pública, ara mateix, en relació al sou del Junqueras, l'1-12 es compliria. Vull dir que, per tant, tampoc és tan revolucionari a nivell d'administració pública. I acabo la intervenció dient que, com que és una moció que perquè quedi així de descafeinada i més tenint en compte, nosaltres esperàvem de debò que es pogués aprovar, per això era un pedaç i no hem portat una mesura revolucionària. Si el grup de Convergència manté el criteri, nosaltres retiraríem la moció en aquest punt. Doncs, aleshores, deixem per retirar la moció.
El grup de Convergència manté el criteri, crec que l'ha fonamentat i, per tant, molt bé. Decau la moció, per tant, doncs decau el debat. Doncs moltes gràcies i fins aquí hem arribat al debat de les mocions i els demanaria als regidors i regidores que